Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc, amb l'associació literària Les Carritx.
Bona tarda a tothom. Sigueu ben retrobats just a la pàgina 107 al programa de literatura de Ràdio Montblanc en col·laboració amb l'associació literària Les Carritx. S'acompanyen, com sempre, en Sergi i en Pep i el desig de fer-la petar al voltant del món dels llibres de proximitat i universals. I avui, de tant en tant ens agrada, avui poesia a la pàgina 107, en concret Pablo Neruda i encara més en concret un llibre. 20 poemes d'amor i una canció desesperada, que és del 1924 i que és un dels llibres capdals de la poesia, diguem-ne, universal. Fent una pinzellada només biogràfica, després anirem al gra, diríem que Pablo Neruda, hi ha gent que ja no ho sap, és un pseudònim. En realitat, el seu nom era Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basso Alto. Clar, amb aquest nom era el normal que es busqués un pseudònim artístic que fos més fàcil de popularitzar a nivell de literatura i de llibres. Pablo Neruda va néixer el 12 de juliol del 1904 a Santiago de Chile i va morir el 23 de setembre del 1973, molt poc després del cop d'estat del Pinochet que va derrocar el govern democràtic de Salvador Allende. En paraules de Gabriel García Márquez, és el poeta més gran del segle XX en qualsevol idioma. I és un poeta, és un escriptor de renom, com deia abans, universal, que va ser Premi Nobel de Literatura el 1971. I a nivell biogràfic només volíem comentar uns fets que van ser capdals en la seva vida, que tenen referència amb el seu ofici, amb la seva feina, com se guanyava les garrofes. Però el Neruda era diplomàtic, i això el portava, amb una carrera diplomàtica molt extensa, a viatjar pel món. Va visitar Birmània, va treballar a Birmània, Singapur, Xina, seria... no acabaria amb el llistat, el lloc on va estar treballant. I entre el 1934 i el 1936 va viure a Espanya, va treballar a Espanya, a Barcelona un temps, però bàsicament a Madrid. I això diem que era capdalt la seva vida perquè va conèixer aquí un ambient literari fabulós. Aquí va conèixer Miguel Hernández, León Felipe, Rafael Alberti, Luis Cernuda, etc. O sigui, tots aquests autors clàssics de la generació del 27. I, d'alguna manera, aquí va escriure, va freqüentar les tertúlies literàries, va dirigir, codirigir una revista. O sigui, molta activitat literària la va fer aquí. I a la vegada, aquí li va influir molt a la seva vida, perquè just aquí el va assumptar, vull dir, el va agafar al començament de la Guerra Civil. Ell comença la Guerra Civil aquí i el primer fet que el commou és la mort del García Lorca. Ell sempre ho diu a les seves memòries. Diu, la Guerra d'Espanya que cambió mi poesia comenzó para mí con la desaparición de un poeta. Llavors, aquest fet d'alguna manera el va marcar traumàticament. Va escriure posteriorment un poema que es diu Espanya del Corazón, poema que va estar inclòs a la tercera residència, i arran d'aquest fet, la seva poesia, que era molt individualista i hermètica, va passar a ser una poesia compromesa social i políticament. Després d'aquesta vinculació que va tindre amb Espanya i amb la guerra, el 1939 el govern popular el Front Popular de Xile el va nomenar cònsol a París, i des de París va poder ajudar els refugiats espanyols que fugien de la guerra, i inclús va aconseguir flotar un vaixell, el Winnipeg, que en col·laboració amb el govern xilè i el govern de la República Espanyola van aconseguir portar molts refugiats a Xile fugint de la repressió franquista. Llavors, Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Pep. Quina introducció.
Ja m'has dit que coneixies Neruda, no?
Sí, ara estava pensant en la pel·lícula El cartero de Neruda. L'has vist tu?
Sí, sí, sí.
Que fa un bon retrat del personatge, no? Una miqueta.
Sí. No, nosaltres comentàvem abans que la generació nostra, els 60 per amunt, ens va agafar, vull dir, era un dels mites els que ens agradava una mica.
Home,
el tema aquest de llegir.
I vist ara en perspectiva, potser és, diríem que és l'últim gran poeta, no?
Ah, exacte.
Un poeta que arribava a París i a l'estació hi havia gent esperant-lo.
Exacte, sí senyor.
I rebent-lo, sí. I el rebia, i
sí,
el tio
sí, sí.
Sortia allà, i,
sí, sí.
Vale, diplomàtic, que, no? I moltes relacions internacionals, però era un poeta, se les
sí,
pot oblidar. I
exacte.
No em sona. Almenys a la nostra cultura.
Sí.
No sé si hi ha alguna cultura diferent a la xinesa o a l'àrab, sí, sí. Hi ha algun poeta de referència, però
sí,
ara mateix...
Sí. Nosaltres arrosseguem masses quan arriba un cantant, no? O un futbolista.
Sí, déu-n'hi-do.
Però un poeta passa molt desapercebut, no?
Sí, bueno, són els temps que corren, Pep.
Sí, sí.
Ja ho veus.
Abans de començar una mica entrant-nos en el llibre dels 20 poemes de món, La canción desesperada, podria fer un tastet d'aquest llibre mateix, d'un poema d'aquests que és gairebé universal, un mite de la poesia amorosa, que és el poema 20, que no sé si està recitat per ell mateix, ara ho comentarem.
Escoltem-lo, molt intens aquest.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. Haber amado sus grandes ojos fijos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. ¿Cómo para acercarla mi mirada la busca? Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto. Pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro. Será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
Sí, sí, era en breu del Pablo Neruda, i són impactants aquests versos, eh?
Déu-n'hi-do, saps que hi ha una teoria que diu que aquest poema està dedicat a la seva filla, Alma, que la va conèixer de petita, però la va com mig abandonar i sempre la va tenir com... Diuen, no?
Sí.
Les males llengües diuen que la va
sí,
tenir
sí,
com...
Sí, sí, sí. Bé, doncs sí, és cert, perquè també hi ha altres teories que diuen que parlen de dues dones, de mar i sombra i mar i sol, sí. Són un contrapunt. Hi ha moltes teories, però el que jo he descobert aquests dies documentant-me és això que dius tu. Això no, jo desconeixia el tema aquest de la filla. Realment què va passar? O sigui, que la va tindre...
No ho sé ben bé, això fa molt temps que ho vaig veure, no ho recordo
sí.
On ho vaig veure o llegir, però...
Sí, sí.
Jo recordo veure un reportatge i fotos de la hipotètica filla i uns ulls,
sí.
Recordo els ulls d'aquella nena, eh?
Sí,
que
sí.
Parla en aquest poema. Com...
Sí, sí. he llegit alguna cosa d'això, d'una filla que va estar una mica, que la va tindre una mica descuidada
i estava malalta.
Sí, i després va necessitar d'alguna manera d'això,
no? És una teoria, eh? Jo no la dono per certa, però escoltant el poema jo hi sento, no? I llegint-me'l també hi sento com un amor paternal, també molt més enllà d'un amor, no?
Sí.
Un amor perdut.
Però clar, és que la poesia té això, aquí té la grandesa de la poesia, la interpretació, no? Vull dir, i pot ser igual, pot parlar d'un amor eròtic, pot parlar d'un amor filial, pot parlar de tot el que vulguem, no?
Aquesta és la gràcia, no? Parla del que nosaltres realment creiem que parla, no?
Exactament, però si has fixat, aquests versos són brutals, vull dir, perquè té un to col·loquial, o sigui, és una poesia que arriba, que entens el que et diu...
Les paraules són superbàsiques.
Sí, i a la vegada les imatges són molt boniques, vull dir, i estan estretes de la natura, dels elements de la natura, no? Diu, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Això és brutal, no? Perquè descriu això, aquest sentiment contradictori que tenim, no? Diu, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. És veritat, vull dir, no és ni blanc ni negre, no?
Bueno, sempre la dualitat humana, Pep.
Exacte, vull dir, quan en una relació amorosa hi ha una part de mort i també hi ha moments, vull dir, hi ha moments que s'han de deixar, no? Però aquell llibre és... Aquella gent que pràcticament no coneix cap llibre de poesia podria arribar a citar aquest, per exemple. És un llibre que s'ha popularitzat molt, que s'ha fet universal. És un llibre que és curtet, vull dir, són 20 poemes i la canción desesperada, i que arriba molt, que és molt potent. O sigui,
és molt profund.
Sí, els 20 poemes, tots són riquíssims amb imatges.
A mi m'agrada molt, la part, que són molt particulars aquests poemes també, o sigui, el Neruda fa unes coses molt estranyes amb la mètrica i la rima, que te fa tornar a versos...
Sí, sí.
Una cosa rima amb una cosa 10 versos abans,
exacte,
no? I dius, ostres, com te fa tornar la idea, sí. Estan dient una cosa, però tornem-hi, no?
I et deixen suspens, i van anar acumulant, jo ho deia aquí, no? Vull dir que són uns versos d'una manera oceànics, no? Vull dir, és un magma, això.
Un cop ho llegeixes,
sí.
Després sap reconèixer.
I a banda és un magma perquè cada vers és acumulatiu, o sigui, no hi ha un moment que baixi una mica la intensitat, o sigui, cada vers, bim, bam, bim, bam,
i quan acaba el poema... Un vers de sobte.
Sí, sí, et commou, no?
Sí, sí.
Què et sembla si fem un altre tastet amb el poema 18, Aquí te amo?
Vinga, doncs.
Aquí te amo. En los oscuros pinos se desenreda el viento. Fosforece la luna sobre las aguas errantes. Andan días iguales persiguiéndose. Se desciñe la niebla en danzantes figuras. Una gaviota de plata se descuelga del ocaso. A veces una vela. Altas, altas estrellas. O la cruz negra de un barco. Solo. A veces amanezco y hasta mi alma está húmeda. Suena. Resuena el mar lejano. Este es un puerto. Aquí te amo. Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte. Te estoy amando aún entre estas frías cosas. A veces van mis besos en esos barcos graves que corren por el mar hacia donde no llegan. Ya me veo olvidado como estas viejas anclas. Son más tristes los muelles cuando atraca la tarde. Se fatiga mi vida inútilmente hambrienta. Amo lo que no tengo. Estás tú tan distante. Mi hastío forcejea con los lentos crepúsculos, pero la noche llega y comienza a cantarme. La luna hace girar su rodaje de sueño. Me miran con tus ojos las estrellas más grandes, y como yo te amo, los pinos en el viento quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre.
Seríssim com o sigui, el poeta potser fa una indagació amorosa, però a la vegada es projecta ell mateix. T'hi has fixat que moltes imatges, vull dir, utilitza comparacions amb elements naturals, la lluna, el mar, vull dir, sempre, contínuament aquest poemari, tota la naturalesa, d'una més, li serveix com a pretext, com a metàfora, per descriure la relació amorosa a la vegada, sigui la qui sigui, no importa, i la projecció del mateix del poeta, dels seus sentiments, i fent servir aquestes imatges tan belles, no?, que d'una manera t'aporten a la natura, no? Vull dir, són poemes molt sensuals.
Sí, són poemes d'això, no?, de què em genera, no?, i agafo això des de fora, ho fico fins a dins, no?, i miro el que hi ha dins meu sobre això i...
Sí, sí, sí.
No sé, jo
trobo que són uns poemes per saps allò, per estudiants que dius que comencen, dius un estudiant que et vingués un nano de 15 anys i digués oh, jo vull introduir-me en el món de la poesia, no? És un llibre, per exemple, per recomanar, no?
Sí.
Perquè hi ha una altra poesia, la que feia ell mateix abans, que és hermètica, que sempre això, que a vegades costa d'entrar-hi, no? I per començar hi ha un tipus de poesia més hermètica que està molt conceptualment molt ben feta, molt ben quallada, però que llavors li falta una miqueta aquesta emoció, no?, que genera l'art.
Deu ser veritat que la mort de Lorca el va marcar tant, no?
Sí, el va marcar molt, va, sí, sí.
Que deuria trobar la manera, no?, deuria dir, ostres,
sí, sí.
Què està passant aquí, no? Deuria trobar les paraules,
sí.
No?
A veure, tot escriptor té moments segur, tot escriptor té moments d'influències, vull dir que realment fan un gir radical amb el seu art, no? I per acabar el tema del llibre, vull dir que ens agradaria fer dos tastets dels poemes d'amor, la canció desesperada, que és realment brutal.
Aquest, sí,
sí. La tenim a punt?
Aquest
és brutal.
Això és Canelita, nen.
Sí, sí, sí.
Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda al mar su lamento obstinado. Abandonado como los muelles en el alba. Es la hora de partir, oh abandonado. Sobre mi corazón llueven frías corolas. Oh sentina de escombros, feroz cueva de náufragos. En ti se acumularon las guerras y los vuelos. De ti alzaron las alas los pájaros del canto. Todo te lo tragaste, como la lejanía, como el mar, como el tiempo. Todo en ti fue naufragio. Era la alegre hora del asalto y el beso, la hora del estupor que ardía como un faro. Ansiedad de piloto, furia de buzo ciego, turbia embriaguez de amor. Todo en ti fue naufragio. En la infancia de niebla mi alma alada y herida, descubridor perdido. Todo en ti fue naufragio. Te ceñiste al dolor, te agarraste al deseo, te tumbó la tristeza. Todo en ti fue naufragio. Hice retroceder la muralla de sombra. Anduve más allá del deseo y del acto. Oh carne, carne mía, mujer que amé y perdí. A ti en esta hora húmeda evoco y hago canto. Como un vaso albergaste la infinita ternura. Y el infinito olvido te trizó como a un vaso. Era la negra, negra soledad de las islas. Y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos. Era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. Era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro. Ay, mujer, no sé cómo pudiste contenerme en la tierra de tu alma y en la cruz de tus brazos. Mi deseo de ti fue el más terrible y corto, el más revuelto y ebrio, el más tirante y ávido. Cementerio de besos, aún hay fuego en tus tumbas, aún los racimos arden picoteados de pájaros. Oh, la boca mordida. Oh, los pesados miembros. Oh, los hambrientos dientes. Oh, los cuerpos trenzados. Oh, la cópula loca de esperanza y esfuerzo en que nos anudamos y nos desesperamos. Y la ternura, leve como el agua y la harina, y la palabra apenas comenzada en los labios. Ese fue mi destino, y en él viajó mi anhelo, y en él cayó mi anhelo. Todo en ti fue naufragio. Oh, sentina de escombros, en ti todo caía. Qué dolor no exprimiste, qué olas no te ahogaron. De tumbo en tumbo aún llameaste y cantaste, de pie como un marino en la proa de un barco. Aún floreciste en cantos, aún rompiste en corrientes. Oh, sentina de escombros, pozo abierto y amargo. Pálido buzo ciego, desventurado hondero, descubridor perdido. Todo en ti fue naufragio. Es la hora de partir. La dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario. El cinturón ruidoso del mar ciñe la costa. Surgen frías estrellas. Emigran negros pájaros. Abandonando como los muelles en el alba. Solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. Ay, más allá de todo. Ay, más allá de todo. Es la hora de partir. Oh, abandonado.
Hòstial. I ara me'n recordeix...
Ara gust aquí, Neruda?
Sí, sí. Me'n recordeix una cosa, Sergi, que és precisament el cap del Palisari. T'agradaràs que has comentat la interpretació de què podia dedicar a la filla? Sí. No és el cas, perquè me'n recordeix una cosa que és brutal, que aquest poema el va escriure quan tenia 19 anys. Aquest poema sembla d'una persona madura. El va escriure amb 19 anys.
Déu-n'hi-do.
Amb 19 anys, clar, llavors encara no tenia la filla, no? Més aviat, l'interpretació seria aquesta, la relació amorosa amb dues dones, una mar i sombra que li recorda Xile, el Santiago de Xile, i l'altra Marisol que li recorda el mar, no? I llavors, aquesta tensió entre dues dones, que és l'interpretació que hi havia d'un crític, i llavors la cançó desesperada no se sap si va destinada a una de les dues, a les dues, o un altre, clar, ell tampoc no ho va explicitar mai, no? Bueno, però el que ens hem de quedar amb això és que són 19 anys, eh? Vull dir, és una obra de maduresa.
Aquesta dada no la tenia jo, eh?
Sí, clar, aquí està el tema, per això, ara m'ha vingut a la memòria, clar, ho has quedat 19 anys, això. No ho diries, és una obra d'una persona que sembla que hagi viscut, no? Que hagi acumulat molta experiència, que tingui molta frustració, perquè és una poesia àcida també, no? Vull dir, sí, hi ha el sentiment amorós, però a la vegada hi ha, ostres, és aquesta frustració, no? Vull dir, aquesta... No?
Gairebé sí. D'intentar canviar algú i no poder.
Ah,
no?
Exacte, exacte.
Tu vaig veure, no? Exacte. Vaig veure un descobridor.
Exacte.
I et vas perdre, no? Escolant.
Sí, exacte, però són 19 anys, eh?
Exacte, sí.
Un jovenet. Tot just sortit de l'ou, eh? I pràcticament és el seu llibre més conegut, no? O sigui, els 19 anys ja va fer... Els de mestre, els crítics, tots els lloen tots, que tenen una importància capdalt a tota la literatura, no? Però aquest en concret és dels més coneguts i això és l'impactant, amb 19 anys, no? Si ens queda una mica de temps, sempre m'ha agradat molt que el Paco Ibáñez, un gran cantautor, l'havia versionat algunes vegades, sempre versionava cançons i de poemes populars, el Paco Ibáñez, de fer les versions musicades, que d'una manera a vegades també serveixen per popularitzar entre la gent, no? Perquè arribin molt bé la gent. Si et sembla, ens queda una mica de temps?
Sí, sí, sí que ens queda temps. Anem a escoltar-ho?
A veure si tenim algun Paco Ibáñez per aquí a prop.
Vinga, el poso, eh?
Endavant.
Enseguida continuamos.
Me gusta.
extrañas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerge de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Déjame que me calle también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
Fins aquí, doncs, el Neruda, el poeta de Sobre mi corazón llueven frías corolas, o me gusta cuando callas porque estás como ausente. Versos potents.
Trending topics de l'època, Pep.
Exacte. Molt recomanable, eh? Recomanem des de la pàgina 107 la lectura del Neruda.
Què et sembla, Pep, si acabem amb la canció desesperada també cantada pel Paco Ibáñez?
Això seria fabulós. Seria com li diuen en català, la guinda?
Com seria això?
Bueno, la guinda.
Vinga, va, passem pàgina.
Passem pàgina.
Corazón llueven frías corolas, o sentina de escombros, feroz cueva de náufragos. En ti se acumularon las guerras y los vuelos, de ti alzaron las alas los pájaros del canto, abandonado como los muelles en el alba. Es la hora de partir, o abandonado. Es la hora de partir, o abandonado. Todo en ti fue naufragio. Te lo tragaste como la lejanía, como el mar, como el tiempo, todo en ti fue naufragio. Era la negra, negra soledad de las islas, y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos, abandonado como los muelles en el alba. solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. Oh, más allá de todo, oh, más allá de todo, es la hora de partir o abandonado. Es la hora de partir o abandonado. Todo en ti fue naufragio.
La literatura a Ràdio Montblanc. Al 107 FM ens aturem a la pàgina 107.